a mig matí. I a mig matí, sintonia d'Històries del Bo, i amb Ernest Nogués. Bon dia.
Hola, bon dia.
I avui tenim sol.
Sí, per fi, no? Una miqueta.
Per fi, ja ens tocava, ja ens tocava.
I tant, encara una miqueta mullats els carrers, però bueno, ja, sembla que s'acaba la glòria.
La glòria s'acaba, Déu-n'hi-do, menys mal que es diu glòria.
Sí, ostres, Déu-n'hi-do.
En glòria ens deixa, ens deixa tots.
No és un nom gaire adequat, però
no,
en fi.
No gens, no gens.
Glòria però, poca.
Que toca. Ernest, avui de què ens parlaràs?
Mira, avui parlarem d'un article que es va publicar el BOI 32, a la primavera de 2014, dintre de la secció dels oficis perduts, no? O quasi bé perduts, per almenys a Roda, que es tractaria de les modistes rodenques i que va fer en aquell moment, al seu moment, la Roser Nogués Marcet.
Molt bé, doncs coneixerem aquestes històries. No pensis tot el que vindrà, que un llapis mai no... Hi havia moltes modistes a Roda.
Déu-n'hi-do, sí, sí. Era una feina complementària que feien, evidentment, les dones, no? Les dones de moltes dones i noies de Roda, no? Mm-hmm. Déu-n'hi-do, pel aquest inventari que s'ha fet, hi va haver una bona recopilació de les que hi havia recordant-se, per almenys, no? Segurament que més en tinc, hi havia més, però ja no hi havia memòria, no? Ja s'havia perdut la memòria d'aquestes senyores, no? Doncs bé, dèiem que és un ofici gairebé perdut, per almenys a Roda, no? Jo no em consta que en aquests moments hi hagi cap noia, cap senyora que es dediqui a fer vestits a mida per a les seves clientes, no? Segurament que, clar, evidentment, els grans modistes que potser encara funcionen a les ciutats o en noms de prestigi encara ho segueixen fent.
Sí.
I si més no, les ciutats més grans segurament que encara en queda alguna.
Uh-huh.
Però que parlem de Roda i el BOI es tracta de temes rodencs, doncs ho englobem aquí en aquesta secció. Bé, era un ofici que hem d'entendre dintre de la societat del seu temps, no? En aquells moments no hi havia la facilitat de comprar doncs, roba tant d'home com de dona, no? Que avui dia la trobem a grapats amunts, a mercats, botigues, per internet, i tot el que vulguem triar i remenar, bé de preu i tot el que vulguem. En aquella època això no existia, i qui volia doncs, tenir un vestit, més o menys un vestit, qualsevol peça de roba, bates, etc., doncs l'havia d'anar a la modista i encarregar-li que li fes a mida. I depenent de la modista, doncs, era, potser li caien més bé o no tan bé, no? Hem d'entendre, o per almenys sabem que les modistes de Roda tenien una bona fama de bones professionals, no solament a Roda, sinó als pobles de la Rodalia, eh?
Uh-huh.
Ja que els hi feien encàrrecs des de, doncs, Bonastre, el Vendrell, la Pobla, Creixell, els pobles més o menys a prop, no? Hem d'entendre també que la gent es desplaçava bàsicament potser amb tren o peu, i caminant pels pobles del voltant no hi havia la facilitat de medis de transports que tenim ara.
Uh-huh.
Va, les modistes de Roda entenem que tenien, no entenem, tenien bona fama de bones professionals.
Uh-huh.
Hi ha algunes d'aquestes modistes que rodenques, no nascudes a Roda, però rodenques al cap i a la fi, doncs per les que van néixer al poble o es van fer grans al poble, es van iniciar la majoria doncs, a les monges, no? Sabem que hi havia a la nostra estimada casa de les monges, doncs les congregacions religioses, que les nenes els ensenyaven doncs, a cosir, brodar, puntes de coixí, etc. Ja de ben menudes, ja tenien aquesta base, i a partir d'aquí la que s'hi volia dedicar, doncs, moltes anaven doncs, a aprendre'n als pobles o a les ciutats més properes, per exemple, a Torredembarra, a Sabadell, al Vendrell, a Tarragona, no? Ja anirem aquí definint una miqueta cada una de les que tenim aquí datades, doncs, on va anar. Bé, tenien el sistema, elles es van, les que tenien doncs, el títol, no? La majoria, estaven diplomades pel sistema Martí, no? Que era una senyora doncs, que va inventar aquest sistema. Llavors es presentaven amb les peces que elles havien fet, havien de passar un examen, evidentment, i aquesta acadèmia els donava doncs, el títol, si passaven a prova amb nota, el títol doncs, com a cosidores, com a modistes ja professionals. Un cop ja tenien diguem, el sistema Martí, evidentment potser n'hi ha alguna que no tenia el sistema i ho feia igualment, tampoc no era indispensable, eh? No, no és com avui en dia que vindrien els inspectors i dirien, home, títol, autònom...
Sí, sí, tot, i tot els pagaments al dia. Sí.
Ara, eren uns altres temps i la gent es guanyava la vida com podia, com podia, i feia rai. Doncs bé, les clientes compraven la roba, hem dit que és roba feta a mida, la roba la compraven la cosidora, la modista els deia les mides, és a dir, les mides dels metres de tela que necessitaven pel vestit que elles volien fer, les compraven, el model, l'estampat que la clienta volia, les portava doncs, a la modista i allí, doncs, bueno, suposo que el sistema tradicional, prendre les mides, fer els patrons, retallar, cosir, embastar, etc etc.
Emprovar,
no?
Tornar a emprovar...
Això moltes i moltes vegades, i també s'ha de dir que era una feina gens ben pagada, perquè, evidentment, un vestit requeria moltes hores de feina, no gaire ben pagat, per la senzilla raó que les clientes tampoc podien fer
grans despeses, no?
Exacte, no donaven els temps per això. Evidentment, les èpoques de més feina per les modistes eren les festes majors, no solament la de Roda, el 24 d'agost, sinó la de Bonastre, la de la Pobla, del Vendrell, no? Aquests pobles propers que venien a fer els seus encàrrecs. Alguna modista es queixava inclús que cobrava la feina quan la clienta venia a encarregar el següent vestit, no? Llavors li pagava l'anterior, no? En aquest cas era Irene Mercader, no? Que del carrer de Montjuïc. Molta feina, però no se'n recordaven de pagar fins que li feien el següent encàrrec, i segurament, sí, no? Déu-n'hi-do. I moltes vegades, possiblement, ni cobraven, no? Tot es donava el cas. Bé, les modistes de Roda, evidentment, feien els vestits de festa, els vestits de... Però es complementaven, no totes les modistes feien la mateixa feina, no? En certa manera es complementaven. Algunes eren, diguem, el que feien els vestits de portar, com Magdalena Canyelles, de Cal Quintana, Maria Cardona, de Cala Pepa Barota, la Rosina Figueres, la Maria Assumpció Martorell Parés, em sembla que et sona, no?
Em sona.
La Maria Mercader Galofré, l'Irene i Maria Mercader Martorell, Pepita Miracle, Maria Teresa Ramon, Lourdes Soler Pujol, Lídia Virgili, diguem, eren modistes en general, els vestits de portar, però també hi havia més especialitzacions. Per exemple, Dolors Coca era pantalonera, feia pantalons pels homes. En aquella època les dones no portàveu pantalons.
No, imagina't.
No estava gaire ben vist, no? Si hi havia alguna dona que portava pantalons, era ja qualificada de molt avançada en tots els ets i uts.
Ui.
I requincalles del cas, no?
Sort que no estava en aquella època jo, eh?
És que ara quasi es pot dir
jo que... Jo les hagués passat molt malament.
Sí, tu i la gran majoria, no?
I la gran majoria, sí.
Sí, per comoditat,
sí,
no?
Sí, home, i tant.
Doncs bé, la Dolors Coca tenia una tia monja, que en aquell moment estava a Sabadell, al convent, que era la mare general, i doncs la Dolors va estar una temporada allà amb la tia, en una residència de senyores, i ella va aprendre doncs, a cosir i a tallar doncs, el que eren els pantalons i a Roda es va dedicar doncs, a aquesta feina, no? A ser pantalonera.
Molt bé.
Fins l'any 65 que va posar una botiga de merceria al carrer Sant Bartomeu on vivia, no? amb la seva família, i llavors el temps ja no li donava i va deixar de fer aquesta feina. Tot i amb això també havia fet el tancar el convent, és a dir, el marxar les monges de Roda l'any 59, que les monges ja hem dit que ensenyaven a les nenes, a les noies a cosir i tot aquest món. La Dolors es va encarregar, a petició de moltes mares, de moltes noies de Roda, a fer aquesta feina, no? A part de fer pantalons, a fer l'ensenyament de l'ofici, també. Tenim també una altra, Maria Jansà Voltes, de Caltafont, que feia camisa de dormir, roba interior, bates d'escolars, no? Aquest altre vessant de la feina. La d'això, l'Angelina Boronat, de Cala Pepa Barota, doncs elles eren bàsicament brodadora, no? Quan els vestits estaven confeccionats i havien d'aplicar doncs, brodats elaborats, els portaven a l'Angelina i ella feia aquestes aplicacions, a part que també brodava jocs de taula, tovalloles, jocs de llit, no? Que abans s'acostumava a fer quan una noia es casava a fer l'aixovar.
La dota, clar.
Clar, exacte, el del que portava el matrimoni. Era com més complements d'aquests de roba i com més brodats amb els noms, els inicials, no? De la persona, doncs que segurament que tots n'hem vist a les nostres cases, no? Avui en dia això ja no es fa. Remei Mota Manyer, de Cal Figueres, doncs feia camises d'home, roba interior d'home, calçotets llargs, tal, inclús vestits de comunió per nens. Vull dir, veiem que totes es complementaven una miqueta, no?
Sí, sí.
La germana Isabel Mola, de les monges, evidentment, una monja doncs, que era professora de les nenes, també feia bates escolars de nens i nenes. Vull dir, es complementaven unes amb les altres, vol dir, el que no feia una, doncs feia una altra. És a dir, que el poble de Roda quedava abastit en aquest,
sentit. Sí, exacte, sí, sí, molt bé.
Majoritàriament cosien a casa seva, adaptaven doncs, qualsevol habitacle de la casa per fer el seu taller. Mm. Avui en dia, si pensem que poses una perruqueria o poses un taller d'aquest tipus, has de condicionar-ho, la condiciones, en tot el més modern que, i el que està més a l'abast a les teves mans, no? El més adequat, no? En aquell moment això no es podia fer. Inclús qui posava una perruqueria habilitava qualsevol a l'aigüera de casa, qualsevol estri, i ja feia pentinadora, no? Algunes, n'hi ha que sí que tenien la perruqueria en si. Uh-huh. I el que és les modistes, doncs, evidentment també feien el mateix. Per exemple, Magdalena Escanyella ens diu el Boi, doncs que va habilitar una habitació de les golfes, inclús va obrir una finestra que donés de cara a mar perquè d'aquesta manera li entrés més llum natural.
Molt bé.
N'hi havia algunes que anaven es desplaçaven a les cases, com Rosina Figueres, no? Que anava a la casa de la clienta i allí doncs li feia les emproves, vull dir, més comoditat impossible, no?
I tant.
A casa seva també cosia, però bàsicament es desplaçava per les cases. Per exemple, tenim també la Maria Assumpció, també la Maria Assumpció Martorell, també, que tenia el seu taller doncs, a la casa seva. Inclús ens diu que com va tenir una bona professora del Vendrell, no?, d'una de les més valorades, i la nota final del curs va ser d'excel·lent extra.
Toma ja.
Això ens vol dir doncs, el bona cosidora que era la Maria Assumpció, i ens diu que era molt... molt exigent, no?, que volia el treball molt ben fet i que no permetia que les mans paressin mentre es parlava, no? Aquí a Roda en diem beneir, no? Inclús alguna perruqueria, ja ho recordo, és que anaven a la perruqueria les dones, inclús de la família, és que només beneïa la perruquera, només beneïa. Beneïa vol dir que mentre parlava, a la xafarderia del poble, aquelles mans beneïen, es movien, però no damunt del cap, per sobre del cap. Però la Maria Assumpció no permetia cap benedicció que no fos a l'església. És a dir, a treballar parleu, però a la feina, a la feina. Bé, també tenim les germanes Irene i Maria Mercader, de Cal Grandalera, aquest del carrer de Montjuïc, sobretot l'Irene, que és la que es va dedicar bàsicament molts anys de la seva vida a cosir, fins que es va casar, que va anar l'any 58, que va anar a Barcelona, es va desplaçar a Barcelona, sempre va tindre contacte en Roda, però llavors a Barcelona ja va deixar una miqueta de banda la seva carrera de modista. L'Irene també era molt, molt exigent, molt exigent. Ella deia que per quan s'ha de fer un vestit, que no mirem el que costa, si s'ha de pagar, doncs que es pagui una mica més perquè l'has de portar moltes vegades. Clar, i ho pagues un cop. Clar. Avui en dia, això de portar moltes vegades s'ha perdut ja, perquè avui en dia se l'has portat tres vegades un vestit i és molt, no? Llavors, aleshores, era diferent, no? La Irene era també molt primmirada, feia vestits molt elaborats, amb els complements del moment, lentejuelas, coses molt laborioses, treballaven inclús, ella ens explica el Boi i moltes altres, quan venien les festes majors, inclús a la nit, perquè els encàrrecs es havien d'entregar i si no hi havia prou temps, doncs a la nit es havien de refrescar la cara amb aigua per no quedar adormides, no?
Imagina't.
Déu-n'hi-do.
I per 4 duros.
Per 4 duros, i tant. Tenim la Lourdes Soler Pujol, no? La Lourdes, que la tenim per sort, encara està entre nosaltres, també una molt bona modista, també molt bona fama de polida i primmirada i rigorosa. Tenia el taller a casa seva, a la plaça dels Pins, i després al carrer Sant Salvador, on vivia i on viu ara. Doncs també va anar a la Torre, en bicicleta, prendre'n. Clar, en bicicleta, en aquells moments, en aquelles carreteres, no hi passava un camió cada hora, no? Imaginem-nos anar en bicicleta pel mig de la carretera, En aquells moments no hi havia trànsit rodat, pràcticament. Doncs la Lourdes feia inclús vestits de casament. Recordem que a l'època no eren blancs, o aquests en volums d'avui en dia, eren foscos, de colors foscos, però era... Bates feia de tota mena de vestuari, també, Vull dir, de les... Farem un recordatori per no deixar-ne caps, anomenar-les totes, per no deixar-ne cap, no?, de les que posa el Boi, l'Angelina Boronat Oliveres, de Cala Pepa Brota, la Magdalena Canyelles Ferrer, de Cal Quintana, Maria Cardona Vallbé, també de Cala Pepa Barota, la Dolors Coca Bonant, de Cala Ximet, la Rosina Figueres Coca, de Cala Figueres, va morir molt jove d'accident. La noia era, realment diu que era una, tenia una imaginació i un talent fora del comú per la costura. Hauria pogut arribar molt lluny, però la desgràcia es va interposar a la seva vida, no? Maria Jansà Voltes de Caldefont, Maria Assumpció Martorell Parés, també de Cal Ximet, Maria Mercader Galofré, aquesta, a veure, sí, aquesta ens comenta que era una modista poc convencional, diu que ja no prenia mides a les clientes, sinó que els hi posava la roba al damunt, i tallava i posava uns senyals i com podia, i endavant, no?
Endavant.
Aquesta és antiga, perquè jo ho sentia explicar a la meva mare, que li explicava a la seva mare, és a dir, la meva àvia, no? Que ja parlem de molts i molts anys, que bé, ara, com que no ens escolta ningú, l'hora quan el vestit estava acabat,
clar,
doncs si no ajuntava prou bé un cantó amb l'altre o una peça amb l'altra, doncs no passava res, no? Avui en dia segurament que aniria l'última moda, no? Veiem aquests vestits que són totalment, no?
Sí, així com asimètrics.
Asimètrics i tal, que no hi ha braç, l'altre no hi ha màniga, l'altre hi ha l'escot aquí, doncs aquesta senyora era una avançada al seu temps.
Molt bé, sí, exactament.
No perquè volgués.
Era tot fruit de la casualitat.
De la casualitat. Vull dir, tenia aquest sistema, si quadrava bé, i si no, doncs anava avançada als 80 anys.
En fi, no està malament.
Sí, la meva mare, el bo això no ho posa, perquè
no, ja.
Es havia de ser políticament
correcte, sí.
Però ho podem dir, és una anècdota que jo sentia explicar molt a casa meva.
Era una mica barrimbarrà amb la senyora.
Sí. Exacte.
Ja, sí. Hi ha moltes formes de fer les coses.
Exacte. Ella ho feia així. Després, ostres, la pobra senyora, la pobra noia que es havia de posar el vestit...
Home, clar, t'ho imagina't. No sé si tenia moltes clientes.
No, suposo, no ho sé. No em consta. Però la clienta que tenia, doncs després a casa tenia feina a intentar arreglar-s'ho. Sí. O portar potser amb una altra.
Duria cobrar poc, almenys.
Sí, això segur, com totes. Això. Però aquesta, si era així...
Doncs, encara duria ser encara més econòmic.
De les demés, ja dic que hi ha constància, doncs, que de la seva bona feina, com l'Irena i la Maria Mercader, Martorell, de Cal Grandalera, la Pepita Miracle Nin, de Caltafont, inclús, ara ja no ho sé si ho fa, però als 90 anys... que diu que el boi que es va publicar el 14, doncs mira, 95 anys, encara cosia petits encàrrecs a casa seva. La germana Isabel Mola, la Remei Mota Manyer, també de Cal Figueres, que hem dit, la Maria Teresa Ramon Borrull, de Cal Nassot, la Lourdes Soler Pujol, no?, de Cal Pujolet, i la Lídia Virgili Martorell, de Cal Emília Durana, no? Són aquest llistat de noies, de senyores que es van dedicar a aquesta feina tan laboriosa, tan esclava i tan mal pagada. Avui en dia ja qui s'hi dediqui, evidentment, suposo que esteu un sou més normal, és un treball artesanal que evidentment s'ha de valorar.
S'ha de
pagar pel que val.
Sí.
Bé, doncs això seria el recull del repàs d'aquest article de la Roser Nogués que es va fer sobre aquesta feina, no? D'aquesta feina doncs, que es va dedicar moltes rodenques.
Molt bé, doncs molt interessant.
Molt
bé. Ho deixem aquí, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Adéu,
adéu
a tothom. Adéu.
Callem-se, que no pensi tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà.